Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
El camp, la seva gent, la ramaderia, la nostra terra i els que la treballen formen part del món agrari. Un programa mensual de Julio Monfort, on l'agricultura és la protagonista. Els mercats, les collites, el bestiar, els preus, les inquietuds, els reptes. El món agrari. Aquest dimarts al migdia a les 12:20. L'espai de la pagesia de Ràdio Móra d'Ebre.
L'Hora L, amb Eduard Quino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L d'aquest dimarts 14 de maig. Amb nosaltres, en el món agrari, ens visita com sempre el Julio Monfort. Julio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un plaer tindre't altre cop per aquí a la ràdio.
Igualment.
I per a parlar de més coses relacionades en el món de, bé, el món agrari, que sens dubte és el que es tracta aquest programa.
Efectivament.
Julio, explica'ns, de què parlarem avui?
Bé, jo crec que primer podríem fer un petit repàs algunes notícies de, que han anat succeint durant aquestes tres setmanes des de la darrera compareixença. I després parlarem també una mica d'eines d'informació per al pagès, sobretot les noves eines d'informació per al pagès.
S'ha d'anar actualitzant la cosa.
Efectivament.
Molt bé. Bé, doncs, si et sembla, comencem per aquestes notícies que ens comentaves a l'inici, en què ens fes aquesta mena de sumari.
Sí, jo crec que hauríem de començar parlant de la cirera, no? De la cirera i del fet de que, malauradament, aquelles pluges que vam tenir, déu-n'hi-do, bastant fortes els darrers dies d'abril, van incidir bastant negativament sobre la collita de cireres que està a punt de començar-se. Aleshores, bé, les pluges ja sabem que provoquen l'esberlat, el badat de la cirera aquella que està a punt de madurar, que està iniciant el seu procés de maduració, i la inhabilita, diguem, per a la seva comercialització.
Sí.
Aleshores, clar, és molt dolorós que aquesta cirera més primerenca, que és la que es
la
pot
més cara, no?
valoritzar més al mercat, que efectivament hagi sofert una merma tan important.
Per tant, haurem d'esperar. Les primerenques ja no seran primerenques, sinó que seran secundàries.
Efectivament, o sigui, va ser uns episodis de pluges bastant generals, la qual cosa vol dir que efectivament la incidència més o menys ha pogut estar similar a altres zones productores de cirera també, amb la qual cosa el que sol passar en aquests casos és que els productors es veuen obligats a collir per tirar a terra la cirera afectada, i així reduir la quantitat de cirera no adequada per comercialitzar que arribi a la caixa, diguem, o al cabàs, diguem, i que després al magatzem caldria triar perquè, efectivament, només vagi a mercat aquella cirera que té la qualitat necessària per anar-hi. Per tant, no solament és que fa molt mal, sinó que, a més, dificulta la tasca de recollida de la poca que quede sense badar.
Un contratemps important.
Efectivament. Esperem que tot vagi bé i que la cirera que ve una mica més tard pugui tenir aquesta qualitat que en principi sol tenir la cirera de casa nostra i que efectivament els productors puguen ressarcir-se una mica d'aquesta ensopegada dels primers dies, no?
Bueno, va, deixem de parlar de cireres, que m'agrada molt i m'agafen ganes de menjar-ne. Per tant, seguim parlant de més coses.
Anem de menjar i l'hem de promocionar.
Estan boníssimes. Què més tenim? Comentàvem, a part de la cirera, doncs també
més incidències climàtiques,
sí,
no?
Les pluges en aquest cas han portat problemes inoportuns a la cirera, però també hem de parlar de la baixada de la collita de l'ametlla.
Sí, en aquest cas, bé, l'ametlla ja té aquestes coses, que és un producte que té fluctuacions importants d'uns anys a uns altres, normalment com a conseqüència de la incidència de les gelades. Aleshores, enguany els freds, les baixes temperatures d'alguns dies de febrer i de primers de març han provocat quasi bé més danys dels que en principi podíem suposar, i globalment la Federació Cooperatives Agràries de Catalunya estima que tant a les comarques de Lleida com a les comarques tarragonines, diguem, hi haurà una reducció del voltant del 30% de la collita d'ametlla respecte a l'any passat. Qual cosa, doncs, és una reducció important, però tampoc permet dir que serà un any sense collita, perquè després ha plogut molt Els arbres del secà, l'ametller, que es aguanta la sequera, però fins a cert punt, les condicions d'enguany de saó plena en aquests temps garanteix una bona vegetació. Per tant, és de preveure que la collita, no sols el regadiu, sinó fins i tot el secà, la que hi ha, arribarà a bon terme i els arbres acabaran en bon estat de cara a l'any vinent. Per tant, ho hem de mirar sempre en aquesta mica d'optimisme també, no? De que si enguanya una mica de reducció, l'any que ve pot ser un bon any.
Bé,
pel que fa a altres fruits secs, l'avellana en principi pot ser un bon any, i la garrofa, que és un fruit que a nosaltres ens afecta menys, tindrà una mica de reducció respecte a l'any passat, també com a conseqüència de dificultats en el moment de la pol·linització.
Bé, comentaves al principi que havíem de parlar d'aquestes eines d'informació del pagès, de seguida en parlarem, però abans hem de destacar el tema dels ajuts per a la promoció dels productes vitícoles...
Vitivinícoles,
sí. Vull dir, en l'estranger, en els tres països.
Efectivament.
Que, per cert, el termini de sol·licituds acaba en breu.
Sí, ha hagut un termini de presentació de sol·licituds, o hi ha un termini de presentació de sol·licituds molt breu, i per tant els interessats han de tenir-ho en compte. Es tracta d'una línia destinada a subvencionar o ajudar aquelles empreses productores o comercialitzadores de vi, o bé empreses que fan promoció genèrica de vins de denominació d'origen o d'un determinat territori, a tercers països. A tercers països vol dir més enllà dels països de la Unió Europea, que hi ha aquest ajut que els ajude a fer aquestes campanyes sempre costoses d'anar-hi a fer promocions a països tan llunyans com puguin ser Japó, Xina o Estats Units o Rússia, per dir alguna cosa, no? Hem de pensar que el vi és un producte, els vins de casa nostra són productes que tenen una relació qualitat-preu força bona i que, per lo tant, troben en l'exportació segurament una sortida molt bona i una regularitat, en, si més no, en els ingressos que el sector vitivinícola de casa nostra pot obtenir per aquest mercat a tercers països. I això crec que és molt important i les administracions són sensibles a aquest fet i troben aquesta línia que és, evidentment, molt profitosa. Ja dic que destinada a cellers, comercialitzadors o promotors de manera genèrica dels productes d'un àmbit territorial o d'una DO, del que sigui, a tercers països.
També finalitza el termini de presentació de la DUN.
Sí, efectivament, va finalitzar el divendres, el dia 10, sí. Després de que hagués hagut una pròrroga fins al dia 10, de finals d'abril fins al dia 10. És important recordar aquesta data perquè a partir d'ara solament es poden fer modificacions a la declaració única feta pels pagesos fins a finals de maig, però ja són modificacions. No es poden incloure ni nous ajuts ni renunciar a ajuts que has demanat. I si algú se li ha despistat i encara no ha fet la DUN, sàpiga que durant 20 dies, des del dia 10, durant 20 dies, la pot fer, però amb la particularitat de que perdria un 1% diari. O sigui, per tant, si algú no ha pensat de fer-la encara, que la faci ràpidament, perquè cada dia que passa perd un 1%.
Bé, i ara sí, anem en aquestes noves eines d'informació per al pagès. S'ha d'anar actualitzant tot plegat. Avui en dia, doncs, ja... tot va per mòbil, per internet, pels smartphones, Julio?
Efectivament.
I per tant, vull que m'expliquis una mica quines són les novetats en aquest aspecte per a la pagesia.
Bé, jo crec que això, el pagès pot ser estat un sector al qual se li feien arribar les novetats o la informació que li podia ser útil a través de cartes o de revistes o de fins i tot programes de ràdio. Abans comentàvem que fa molts anys jo ja vaig participar, fa pràcticament 30 anys.
Quin era?
Anys ja vaig participar, vaig començar a participar en un programa de ràdio en aquesta mateixa emissora. Aleshores, tot això està molt bé, però evidentment hi ha noves tècniques que cal utilitzar i treure el màxim suc possible. Entre altres, jo diria una que resulta molt útil és els missatges que els pagesos poden rebre al mòbil sobre avisos de tractament en SMS, o sobre avisos de tractament, sobre permisos per crema rama o sobre altres qüestions, o sobre fins i tot quan se li efectua un pagament o quan finalitza un termini, no? I via internet jo voldria insistir en una eina d'informació que crec que és molt útil. Es tracta d'un espai web que es diu RuralCat i on el pagès, i hem d'entendre que el pagès que professional, hem d'entendre que és una persona cada cop en, més en mentalitat empresarial, en accés a aquestes noves tecnologies, i que es mou fàcilment per internet i és capaç de consultar totes aquestes dades, pot trobar allí notícies, pot trobar els avisos fitosanitaris, les jornades de transferència tecnològica que s'organitzen tant des del Departament d'Agricultura com des de la Federació Cooperatives o els sindicats agraris, o sigui, els diferents agents que fan activitats de formació surten totes publicades a aquest portal que es diu Ruralcat. També la previsió del temps o informació sobre fertilització, observatoris d'algunes produccions, en fi, o d'activitats complementàries. De tot aquest ventall de coses...
Sí, veig que hi ha molts...
Molts
subapartats, no?
Voldria entretenir-me a parlar de dos concretament. Mm-hmm. Un que seria l'agrometeorologia,
sí.
És a dir, les dades climàtiques o agroclimàtiques, la mesura que els utilitzem per l'agricultura, que ens faciliten les estacions automàtiques que hi ha distribuïdes arreu de tot el territori de Catalunya. Aquí, a les nostres tres comarques, ne tenim a Batea, a Horta, a Gandesa, de la Terra Alta, a Ribarroja, a Vinebre, a Escó i Benissanet, de la Ribera, i a Ulldemolins, Margalef, el Marroig, Torroja i Falset del Priorat. Aleshores, tota aquesta gamma, tota aquesta xarxa d'estacions dona una informació molt precisa de les diferents tipologies climàtiques que hi ha a les nostres comarques, i que cadascú...
A temps real?
Ho dona en temps real, efectivament. Aleshores, són estacions, evidentment, electròniques, que van fent lectura en continu de totes les dades i que les van facilitant, diguem, a una central de dades que les facilita després, a través del web, als usuaris o a les agències d'informació, de notícies o fins i tot, evidentment, als nostres informadors meteorològics de les televisions públiques,
sí,
no?
Sí.
O de les televisions en general, que ens diuen a Benissanet aquest matí tants graus de temperatura, no? I ens estan dient en temps real. Uh-huh. Aleshores, al marge de cobrir aquesta necessitat social de donar aquesta informació, les estacions són eines preparades per acumular una sèrie d'informació que permetran donar informació precisa sobre les hores de fred que s'han acumulat durant un hivern, que ens faran preveure si els fruiters tindran problemes de a l'hora de la brotada com a conseqüència de falta de fred, o bé les encobertes. Ens donaran informació de perill de gelada ràpidament, no? En fi, i sobretot ens donen informació també molt útil sobre un altre apartat important, que són les necessitats d'aigua pels cultius. Aleshores, aquest espai Ruralcat té un apartat molt important dedicat, diguem, a l'aigua, a l'ús eficient de l'aigua de rec, i això vol dir a donar informació precisa sobre les necessitats d'aigua pels cultius al llarg de tota la campanya de rec.
Dins d'aquest Ruralcat trobem, entre molts altres, l'agrometeorologia, que és la que comentaves alguna cosa, els comentaves ara mateix. No sé si vols afegir destacar-ne algun apartat més.
Sí, sí, jo voldria insistir en aquest, de les necessitats d'aigua pels cultius.
Sí.
O sigui, ja d'entrada ens ve informació de quina manera els diferents sistemes de rec donen diferents eficiències globals d'utilització de l'aigua, mentre un sistema per gravetat, la eficiència global de l'aigua seria un 40-50%, un sistema per aspersió seria el 55-65%, i un sistema de rec localitzat, ben dissenyat i ben fet, dona un nivell d'eficàcia d'un 70-80%, el qual és moltíssim, pràcticament quasi doblem la eficiència en l'ús de l'aigua respecte a la forma de rec tradicional. Aleshores, el que voldria insistir és que des d'aquest espai web podem triar una comarca, podem triar un municipi i podem accedir, podem triar el tipus de cultiu que tenim a la nostra finca.
Podem fer una búsqueda molt selecta.
Exacte. Podem arribar a calcular, diguem, les necessitats d'aigua per aquella finca. En funció del cultiu, de la comarca on està,
sí,
del municipi on està, del cultiu que hi ha...
Això ni la NASA,
Del cultiu que hi ha i de la superfície que té la finca. Ens diu tants metres cúbics és el que s'hauria de tirar aquesta setmana. Penso que és una curiositat,
una eina molt útil,
però que és una eina molt útil perquè utilitzen els pagesos de casa nostra.
Saps més o menys quin percentatge dels pagesos de casa nostra utilitzen aquestes eines?
És difícil, no s'hauria de dir una dada. Cada vegada més, de totes maneres, aquesta informació dels necessitats d'aigua pels cultius, de manera genèrica, no a nivell de finca, sinó a nivell de poble i per cada cultiu o grups de cultius, setmanalment s'envia un avís que es va penjant a diferents taules d'anuncis de cooperatives o d'ajuntaments o de comunitats de regants que estan donant informació molt útil, diguem, perquè la gent pugui calcular la durada dels seus recs per a tirar la quantitat d'aigua que el cultiu necessita.
No només pels pagesos, sinó que si hi ha alguna persona curiosa que vol entrar, doncs també té la possibilitat de fer-ho.
Efectivament. Per accedir-hi a aquesta informació cal registrar-se, però el registre, evidentment, és gratuït i no compromet res, i ho poden fer en qualsevol moment a la pàgina RuralCat. Si entren al Google i teclegen RuralCat, automàticament els portarà a aquest portal, que és una font d'informació molt important.
Molt bé, sens dubte la font d'informació és la que ens dones tu, Julio, cada vegada que ens veus aquí a la ràdio. T'agraïm moltíssim la teva visita altre cop i t'emplacem a la propera edició.
D'aquí 2 setmanes.
Perfecte.
Molt bé,
així
bon
serà.
Dia.
Bon dia, Julio.